Bona nit. Ja tornem aquí amb tots vosaltres, una nova temporada, que és la segona, del programa Perfils aquí a Ràdio Falset.
Començarem aquesta segona temporada amb nous convidats, que ens explicaran coses de la seva vida i de la seva feina.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o altre, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi el que diem, i així passar una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això el nom del programa Perfils, perquè buscarem el perfil personal, el perfil professional i també l'altre perfil que potser desconeixem més, el perfil més humà.
Volem, si es deixa, descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més que no pas el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils. Bona nit, aquí tenim al nostre costat el nostre convidat d'avui. Ell és el Vicenç Pallarès, director de l'aeroport de Reus.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, un cop conegut el personatge d'aquesta setmana, si us sembla, comencem ja a parlar del seu perfil personal i començarem que ens expliquis una miqueta on vas néixer, on vas viure la teva infantesa.
Bé, jo soc de Marçà, vaig néixer anant cap a Reus a l'any 70 i he passat tota la meva vida a Marçà. Realment, el fet de que pugui estar treballant a Reus pues, m'ha permès pues, estar sempre vivint a Marçà, que per mi és una de les raons més importants, no?, de poder estar aquí a la nostra terra.
La teva primera escola i els teus primers mestres, te'n recordes? On va ser això?
Perfectament. Jo vaig estudiar els primers anys a Marçà. Vaig estar amb la Maria Dolors Benet, una de les primeres mestres, amb la senyoreta Marina també, I després ja un cop acabat el cinquè d'Educació General Bàsica pues, vaig vindre cap aquí a Falset. Una de les primeres anècdotes és que el primer any d'aquí a Falset eren les reformes del Col·legi d'Antoni Vilanova i vam estar a lo que era l'abadia i bueno, professors d'aquella època entre 6è i 8è d'EGB pues, que més van marcar pues, una miqueta aquells anys d'estudi pues, van ser la Teresa Pedret, Josep Clua, l'Opena, la senyoreta Gràcia, realment pues, van ser uns mestres pues, que en aquella època pues, eren més o menys els pilars doncs, de l'Antoni Vilanova.
I en aquella època eres bon estudiant?
Jo en aquella època, i gràcies a Déu, pues, més o menys me'n sortia bastant bé i bastant fàcil de les coses. No? No és que fos bon estudiant, perquè crec que el perfil de bon estudiant és aquell que és molt constant, molt treballador, i bueno, en aquelles èpoques pues, me'n sortia amb certa facilitat.
Te'n recordes d'alguna anècdota d'aquell temps?
Home, t'he dit que això de que vam estar a l'abadia i bueno, realment anècdotes pues, era una miqueta que doncs, amb el Josep Clua fèiem molt tema d'esport, amb els jocs esportius de la Ribera, després se van iniciar els jocs esportius del Priorat. Pues, bueno, jo en aquella època pues, jugava bastant bé a ping-pong i bueno, jugàvem a ping-pong, a futbol sala i bueno, realment també companys d'aquella època que són de la meva quinta i que tinc una relació, pues, sempre l'he tingut molt bona, relacionats amb Guy Falset, pues, me vaig assentar molts anys al costat de l'Antoni Oren Sanz, em sembla que el coneix sí. Tothom, amb el Carlos La Cueva, el Jordi Sardina, que bueno, en aquella època pues, estava aquí Falset, amb els germans Capdevila, els Bessons, l'Enric i l'Albert, i molta més gent, doncs, que no em vull deixar ningú, però bueno, realment, a part dels que veníem dels pobles del voltant, pues, d'aquí Falset, pues, aquests eren unes de les persones, pues, que la Dolors Morenti, me'n recordo perfectament, que també estudiava amb nantros, i bueno, molta gent.
I quins estudis tens, no? I on te'ls vas fer, no?
Mira, jo la primera fase, hasta el BUP i la selectivitat, pues, ho vam fer aquí a Falset. Va haver una època que també la vam estar allí a les Monges amb professors com la Marisol, lo Jaume Escoda, la Montse Nadal, i bueno, i aquests van ser els professors pues, que van marcar l'època del batxillerat. No? I a partir d'aquí, pues, jo quan vaig acabar, pues vaig començar a treballar i la meva formació posterior universitària pues, ha anat una miqueta en diferents etapes. No? Una etapa vaig fer una diplomatura en relacions laborals, vaig fer un màster en direcció d'empreses, un MBA, després vaig fer una llicenciatura en ciències del treball, vaig fer un altre màster...
I tot això compaginaves amb la, treballant?
Tot o... amb el treball.
Sí, no? Perquè m'estàs dient que no va seguir, diguem-ne, jo... una línia continuada, que seria, diguem-ne...
Ni tradicional.
Molt bé.
Jo vaig marxar a la mili entremig, o sigui, el vindre de la mili... Doncs vaig...
No, jo penso que és molt important això, perquè fer veure la gent que moltes vegades... És a dir...
Se pot compaginar, realment... I...
Quin tipus de treball fes, mentrestant?
Pues estava a l'aeroport ja. Jo quan vaig acabar als 18 anys, la primera feina que vaig tindre, entre cometes, legalitzada, va ser allí a l'aeroport. Vaig marxar un estiu d'aquí, tenia l'opció de treballar aquí a Marçà mateix, doncs a la terra, o poder anar a l'aeroport a fer alguna altra activitat, que realment me va servir perquè vaig estar tot un estiu doncs, amb les tripulacions i per perfeccionar l'anglès, que en aquella època, doncs, justet acabat cou, doncs, era un tema que el tenia bastant fresc i era molt important. No? I a partir d'allí, doncs, just abans de marxar a l'Emili, vaig aprovar les oposicions a lo que era l'antigua OAN, l'AEN actual, Organisme Autònom d'Aeroportos Nacionales, i en aquell moment, pues, com que em reservaven la plaça fixa, pues, vaig marxar després a l'Emili.
Sí, però com estàs comentant, diguem-ne que te volíem comentar una anècdota o un fet rellevant de la teva joventut, potser seria aquest dia o aquesta època que vas decidir decantar-te un costat per l'altre.
Home,
o ens expliques alguna anècdota.
Crec que l'anècdota, pues, en principi, pues, és poder haver tingut la sort en aquelles èpoques doncs, d'aprovar una oposició, no?, que realment pues, era jo me'n recordo que hi havia 96 persones per una plaça, i vulguis que no, veurem, el nivell pel tipus d'oposició que era, pues, havia molta gent,
només per la competitivitat que hi havia,
i la competitivitat pues, era sèria, no? I bueno, per mi va ser un repte, ho vaig aprovar, i això pues, va ser una miqueta a la fita, va ser un primer escaló, jo vaig entrar al que era l'OAN, i a partir d'allí, pues el meu plantejament, una vegada vaig vindre a la mili, va ser centrar una miqueta al cap i dir, pues bueno, jo he d'estudiar, tinc una carrera pel davant i bueno, primer vaig fer relacions laborals, vaig fer un MBA en direcció i administració d'empreses, un master business d'aquests, que realment pues, me va costar sangre, sudor i lágrimas, perquè bueno, me'l vaig financiar jo.
Tot el que val costa, no?
Me'l vaig financiar jo i era just abans de casar-me i aquestes històries doncs, que jo me'n recordo perfectament, que festejava i després de plegar de treballar me'n anava a la facultat, arribava a casa a les 10 i pico de la nit i a l'hivern a les 10 i pico de la nit a Marçà, pues, és molt tard, no? I era una dinàmica pues, que realment és dura, o sigui, qui algo vol, algo li costa, no?
Ja has dit que estàs casat, no?
Sí.
Tens fills, també?
Tinc dos nenes, la Júlia i la Maria. Una té 9 anys i l'altra 6. I realment són l'altre objecte més important de la vida, no?
I sempre has viscut a Marçà?
Sí, sí, jo sempre he estat a Marçà i realment, pues, per mi és una de les qüestions principals, no? De poder... seguir mantenint
el
poder viure a Marçà, no? El fet de pujar i baixar Reus avui en dia amb les infraestructures que hi ha pues són mitja horeta, que vulguis que no, també t'ajuda a desconnectar el anar cap allà i el vindre cap aquí, no?
I a nivell personal, el fet de viure al Priorat, què t'ha portat? O alguna cosa extra?
Mira, jo crec que la meva manera de ser pues, i suposo que com tothom, no? Necessitem tindre un marge per descarregar les piles del dia a dia i crec que el fet de poder arribar a Marçà i desconnectar completament del dia a dia pues és, amb el que sigui, no? Amb el fet que sigui, pues és, per mi és ho és tot. No? I bueno, a Marçà jo estic molt a gust, tinc tota la meva família, tota la família de la meva dona i realment pues, és el lloc que em sento més a gust de
molt
tots.
Bé,
no?
Perfecte. Què ha representat per tu ser pare?
Bé, és un altre concepte, te canvia totalment la vida, no? Crec que ja no vius per tu, sinó vius per ells, no? I et canvia una miqueta l'ordre de totes les coses i les prioritats, no? Sincerament, a vegades sempre penso que per culpa de la meva feina, pues, la meva dona se n'ha d'encarregar de...
Gaudeixes poc dels fills, de les filles.
Jo crec que intento gaudir al màxim, però... A veure, sempre voldries...
Pues, no treballa la teva dona?
La meva dona és mestra, ah. És mestra i està treballant a Mora des de fa molts anys.
Molt bé. Ja per acabar aquest perfil, aquest apartat de perfil personal, només hi ha... tens algun referent a nivell personal de dir és que això, aquest fet o aquest personatge o aquesta cosa o aquesta qüestió sempre em té present a les meves accions, diguem-ne, no? A la feina o a on sigui. O t'has guiat una miqueta per intuïció, diguem-ne?
Mira, jo crec que a nivell professional, jo crec que, igual que a nivell formatiu, que t'he dit que jo vaig treballar a l'aeroport, pràcticament abans d'arribar a director, vaig passar per totes les àrees habides i por haver, i des de la part dos més de gestió, a la part de recursos humans, a la part operativa, i el que et deia, doncs, una mica, jo vaig fer una diplomatura, vaig fer màster en direcció d'empreses, vaig fer una llicenciatura, després vaig fer màster en direcció de recursos humans perquè estava a l'àrea de recursos humans i un dels últims pas va ser pues, la pròpia empresa que en un moment determinat pues, va decidir que pues, jo formaria part del seu equip directiu i em van fer o em van proposar per fer un màster en direcció d'empreses d'aviació perquè compensava una miqueta totes les parts més operatives i més tècniques de lo que és la direcció d'un aeroport, que potser amb la meva formació inicial no tenia. No?
Molt bé.
El que et vull donar a entendre amb això, que, a veure, el referent meu amb la gestió, moltes vegades t'ho ha portat la pròpia intuïció, t'ho ha portat la pròpia experiència acumulada, i realment pues, jo crec que per desenvolupar un aeroport o qualsevol tipus d'empresa, pues crec que hi ha factors significatius importants, que un és fer un bon equip, un bon treball amb equip, la motivació tant personal però, i la d'aquest equip, això crec que és molt bàsic, i després el que és plasmar molt bé la planificació estratègica de les accions que vols arribar a aconseguir. És a dir, marcar els objectius a la teva gent, marcar els teus objectius propis, i això, pues, al dia a dia anant-ho portant. No?
Molt bé, o sigui, ara ja amb aquesta resposta ja sí. Hem entrat pràcticament ja al perfil professional que també és el que una miqueta volíem entrar-hi. Ja us dic una miqueta, ja us ho he explicat potser una mica, però vull dir, suposo que el fet de passar per tots els, diguem-ne, els llocs de treball de l'aeroport, ara com a director t'ha donat una visió bastant acurada de la realitat, no?
A veure, jo crec que a vegades diuen... ser monaguillo antes de fraile, no? Sí. No sé, la meva trajectòria professional pues, ha sigut aquesta i jo crec que n'he tret factors molt més positius que no pas que aterrissis en un puesto i no sàpiguis exactament què és el que fa qualsevol dels companys que tu tens, no? Crec que aquesta és una faceta que t'aporta un coneixement, un know-how de la teva organització i de la teva empresa o de qualsevol sistema pues, que realment pues, és un fet significatiu per poder treballar. Té hàndicaps? Pues, a lo millor amb algun, però crec que amb la dimensió que té l'aeroport de Reus crec que és un avantatge amb el fet que tothom sap que, entre cometes, jo conec tots els processos i vulguis que no, pues, la proximitat amb la gent... pues, és molt important.
Vols dir qual... que encara és un aeroport una mica humà, en aquest sentit?
Realment, ara comença a desbordar. És a dir, en aquests moments, aquest estiu, hem estat entre els 700 i 1.000 treballadors en funció dels puntes més importants tant de tràfic com de ritme de les obres. No? I realment arriba un punt amb el que el sentit humà, pues, a vegades... te marxa una mica de les mans, no? Però crec que el que us deia, que el tema del treball en equip i la motivació dels diferents responsables pues, fa que això pugui seguir mantenint-se, no?
I tu tenies idea ja de poder arribar aquí o de ser director o d'algo similar o...
Mira,
com va arribar a ser director?
A vegades el estar en el sitio oportuno, en el lugar adequado i fa molt tindre, no sé, sort o bona sort, hi ha
però amb sort
definicions,
no?
Jo el que dic és que jo estava al moment amb l'antic director, que estava a l'aeroport, entre cometes, pues, com a de segon amb ell, com un tot terreno, doncs, col·laborant amb ella en tots els aspectes, doncs, de la dinàmica de l'aeroport, i en aquell moment, pues, amb ell lo van proposar, inclús a mi, mos van proposar els dos a marxar a Cali, a Colòmbia. Aena estava fent una expansió per Sud-amèrica. En aquests moments Aena està dirigint i desenvolupant més de 20 aeroports a Sud-amèrica. En aquells moments l'aeroport que ens van proposar, perquè amb ell van proposar la direcció tècnica operativa i a mi em van proposar la direcció econòmica administrativa i de recursos de l'aeroport de Cali a Colòmbia. Realment, quan ho vaig plantejar a la meva dona, pues,
complicat.
Pues, bueno, en aquells moments estava embarassada de la Júlia i la decisió familiar, pues, va ser que no. Realment, pues, lo fet d'emprendre les maletes i anar cap a Colòmbia, pues, en aquelles fetges a l'any 98-99, pues, va ser que no. Va haver el moment en què l'altre director, per les premures d'haver adjudicat aquest aeroport a Aena Internacional, pues requeria que el company meu, pues, marxés cap allà, i va haver un impàs en què van tindre que decidir just al mes de juliol, pues, qui es quedava a càrrec de l'aeroport de Reus. En aquelles dades, pues, el fet de parlar català, el fet de conèixer l'aeroport i el fet d'estar allí, pues van fer decantar que provisionalment jo em quedés de director. O sigui, jo vaig estar 13 mesos com a director accidental o en funciones o provisional. No? Realment, aquell temps de 13 mesos, pues, bueno, jo estava pensant, dic, sí, no, què passarà? Pues, bueno, una miqueta va ser aquest dilema. No? Uh-huh. I als 13 mesos, pues, me van notificar que sí, pues, que em quedava de director, i ara fa quasi...
Però hi havia poc moviment en aquella època, que dius tu això, és que et va passar d'avions. No n'hi havia gaire.
En aquella època, jo, entre cometes, quan me vaig fer càrrec de l'aeroport de Reus, pues, hi havia 530.000 passatgers. Enguany hem superat, potser, 380.000 passatgers. És a dir, que en aquests 8 anys, pues, crec que s'ha fet una tasca molt significativa en dos aspectes. Per un costat, l'aspecte de la planificació i l'execució d'infraestructures, i per un altre costat, pues, el fet del desenvolupament comercial del propi aeroport. És a dir, el desenvolupament operatiu amb la relació amb les companyies aèries crec que ha sigut un dels altres factors.
De fet, l'aeroport de Reus està fent gran.
Realment, crec que aquest mes de novembre és el més dolç de la història de l'aeroport de Reus. Partim que jo, quan vaig entrar de director l'any 2000, pues, havíem acabat de tancar el que era la base aèria, amb la qual l'aeroport sempre havia estat, entre cometes, limitat per les decisions militars. I a partir, pues, de l'any 2000, pues, va haver una sèrie de factors que van influenciar el món aeronàutic. Per un costat, els atemptats de l'11 de setembre, que van provocar una crisi al sector aeronàutic a nivell mundial realment gran.
Bastant fort.
I
se va notar això?
Moltíssim. És a dir, va haver reunificacions de turoperadors, va haver decisions de moltes companyies aèries de no créixer, perquè la recessió al mercat va ser molt forta. I després, realment, crec que una de les oportunitats que hem tingut més fortes des de part d'aprofitar els canvis que ha sofert el sector va ser l'entrada de les companyies del baix cost dins del món, de la competitivitat del sector aeronàutic. No? El fet que està al moment, pues, l'aeroport de Reus fos un aeroport totalment estacional, totalment charter, és a dir, turístic i lligat a lo que és lo marc sectorial del món turístic de la Costa Daurada, pues, bueno, pues, realment era un hàndicap que es va trencar amb l'entrada i la negociació amb companyies de baix cost. A l'any 2003-2004 vam estar negociant amb Hapa Lloyd Express, va ser la primera companyia de baix cost que va operar a l'aeroport de Reus. Després va entrar Ryanair, que encara la tenim. Vam negociar amb Transavia, vam negociar amb Blue Air, tota una sèrie de companyies que realment, pues, lo que han fet és reforçar el que és la temporada d'estiu i, a més, trencar l'estacionalitat tan forta que teníem de 7 mesos a l'any. No?
Aquests vols barats és el que ha fet funcionar l'aeroport fins ara, pràcticament, no?
Bé,
perdona, és que jo m'interessaria saber, perquè llavors, clar, vull dir, amb l'assumpte industrial com hi ha a la província de Tarragona, la química, la petrolera i tot això, no hi ha vols de negocis, com si diguéssim,
bé,
més que turístics?
El nostre àmbit és la Costa Daurada. I el marc de la Costa Daurada és el sector turístic. És a dir,
és el més fort, això.
El més fort és el sector turístic perquè té un atractiu, sobretot al mercat britànic, realment significatiu. És a dir, la marca Costa Daurada, entre cometes la marca Salou, és el que marca l'aeroport. Jo sempre dic que l'aeroport és el portal de la Costa Daurada. És a dir, nosaltres hem d'estar dimensionats pels que vulguin vindre a conèixer el nostre territori. No? El sector que diem nosaltres business, pues és molt més complicat. És molt més complicat i requereix una altra tipologia d'aeroport i un altre tipus d'enllaços, que realment no hi ha prou mercat per poder crear línies de negocis a Reus. El que fa el Baix Cos és englobar-ho tot. Nosaltres ara en aquests moments a l'aeroport de Reus tenim que a la temporada d'estiu hi ha la dinàmica charter, que mou més del 50% del tràfic, és a dir, els 530.000 passatgers que havien quan jo vaig entrar de director, ara n'hi ha 750.000 que són de dinàmica charter. I els altres 750.000 són de la dinàmica de baix cost. D'aquest baix cost hi ha més d'un 25% de gent del territori que ja se'n beneficia d'aquests vols a Londres, a Dublín, a Frankfurt, i ara, des del dia 5 d'aquest mes, doncs amb la base operativa de Ryanair, doncs ja tenim inclús vols de caràcter regular i de caràcter nacional, amb Sevilla, Santiago, París, Palma de Mallorca i Santander. És a dir, que ampliem les rutes al mercat nacional, amb la qual molta gent del territori podrà fer ús. No?
I l'aeroport, de quins ingressos es nutreixen? Com funciona aquest tema?
L'estructura d'ingressos d'un aeroport té dos parts. Una part que són els ingressos directament aeronàutics, que és els que generen les operacions aeronàutiques, les operacions d'aterrament a l'aeroport, les operacions d'aparcament dels avions i el que és totes les taxes de seguretat. I paral·lelament hi ha una altra fase, que és molt important, que són els ingressos comercials, tot el que genera l'activitat comercial de tendes, restauració i diferents activitats comercials que té l'aeroport, com els cotxes de lloguer, etc etc. Diuen els teòrics, economistes, els gurus, que una bona base és mantindre amb un 70% d'ingressos comercials i un 30% un 70% els ingressos aeronàutics versus un 30% d'ingressos comercials.
Les companyies paguen per avió o paguen per passatger?
Se paga per avió, per tonelada d'avió, per pes d'avió, en funció de la tassa, i després se paga per passatger el que és la tassa de seguretat.
Molt bé. De quina manera un aeroport dinamitza la seva zona d'influència?
Bé, abans us ho he comentat, no? Jo crec que un aeroport, al fons, és un gestor d'unes infraestructures que jo les defineix sempre com el portal del territori al que serveix. En aquest cas, jo sempre dic que l'aeroport de Reus és el portal de la Costa Daurada perquè realment dona servei a tot el nostre territori, no? Sobretot al sector turístic. En aquest sentit, la dinamització o l'impacte, parlant d'impacte socioeconòmic d'un aeroport, pues veurem, el que deia dels tècnics o els gurus economistes diuen que un impacte directe d'un treballador se multiplica per 10 com a indirecte, és a dir, i com a induït pues ja pràcticament és incalculable. És a dir, si l'aeroport de Reus podem treballar sobre els 700 o 1.000 treballadors, indirectament, si ho multipliquem per 10, mos anem als 10.000 treballadors que tenen una influència indirecta de l'aeroport. Quantitativament i econòmicament, pues bueno, socialment crec que l'impacte és molt gran i econòmicament jo crec que arriba a un punt amb el qual ja és incalculable, no? Saber exactament quin és l'impacte induït que pot haver en un territori. Aeroport de Reus pues, té una sinergia amb el territori i un lligam totalment estret, en el sentit doncs, que el que és més important de tot és aquesta unió, no? De dir, nosaltres, la nostra responsabilitat és anar a buscar mercats, anar a buscar noves companyies, noves oportunitats, tots plegats. És a dir, si el patronat de turisme de la Diputació, si els patronats de turisme de les poblacions turístiques que empenyen el territori, si PortAventura estan fent unes accions amb una direcció, lo normal és que nosaltres anem amb ells i treballem tots plegats per poder pues, atreure lo màxim visitants i turistes al, a la Costa Daurada, no?
Aquest mes s'han posat noves infraestructures a l'aeroport. Què representen?
Mira, en principi, una de les tasques més importants del gestor aeroportuari d'AENA és dimensionar el que són els aeroports pel que és la capacitat necessària d'atenció en un territori. I en aquest sentit, aquest mes pues, s'han posat en servei un terminal de facturació i un aparcament de vehicles i un terminal provisional de sortides. Realment, les infraestructures que es posen en servei ara dupliquen la capacitat d'un aeroport, de l'aeroport de Reus. Si fins ara per hora podíem moure entre 700 i 800 passatgers per hora, en aquests moments podrem tractar els diferents processos de l'aeroport amb un disseny de 1.500 passatgers per hora. Això s'ha aconseguit amb una inversió d'aquests últims dos anys i que acabarà amb aquesta primera fase l'any que ve de més de 50 milions d'euros. Realment, aquesta inversió que s'està fent és per dimensionar l'aeroport als estudis de tràfic o de demanda que tenim realitzats pels pròxims anys del curt plaç. És a dir, el fet de que Ryanair implanti una base operativa a l'aeroport de Reus requeria un esforç per part nostra d'arribar amb temps i a condicionar l'aeroport amb les infraestructures necessàries per poder atendre aquest número de vols que creixeran durant aquests anys. Les prognosis de tràfic que tenim d'aquests anys a curt plaç són d'uns creixements de prop del 30% més, del prop del 30% anual, és a dir, si enguany tanquem sobre el 1.400.000, l'any que ve estarem al voltant del 1.800.000, i l'any 2010 passarem dels 2.200.000 passatgers. Amb la qual cosa, això és una gran notícia pel territori. Per un costat, el que és les noves infraestructures que es posen en servei i, paral·lelament, doncs, el fet de que Ryanair, al moment d'una de les crisis més importants tant a nivell mundial com del propi sector aeronàutic, pues, hagi decidit operar Reus. No? Paral·lelament també s'ha tancat un acord amb una companyia romana, amb Blue Air, que ja havia volat a Reus i que estarà operant durant dos vols setmanals durant aquesta temporada d'hivern i en principi durant la temporada d'estiu de l'any que ve incrementaran amb noves destinacions. Això és el revulsiu que fa falta per trencar el que és l'estacionalitat i generar nous mercats.
Això vol dir que l'aeroport i per tant la seva zona d'influència hi tenen capacitat de creixement econòmic i de creixement de tota mena.
El que està clar, el que deia, que jo sempre he dit a tot arreu que el potencial de la Costa Daurada o de la província de Tarragona o del nostre territori, des del Priorat fins a les Terres de l'Ebre, del Parc Natural de Tortosa-Beseit, fins al Delta de l'Ebre, fins a totes les platges que tenim, i tenim un conjunt modernista, romà, poblet, tenim tot un conjunt que en si no hi és en cap més puesto. És a dir, tenim les millors platges, tenim els millors recursos naturals, tenim uns recursos històrics però realment fora de lo normal, tots plegats amb un radi de molts pocs quilòmetres. A més, estem a 80 o 90 quilòmetres de Barcelona.
És a dir, quan tu vas pel món, vens l'aeroport de Reus i vens territori. I ven, no? Perquè se't nota la pressió que hi poses quan ho expliques.
Jo crec que, jo sempre ho dic, jo jugo amb la camiseta de casa, no? És a dir, amb l'equip local. Farem, jo crec que al territori hi ha una sèrie de professionals que això ho estan fent, i jo també m'hi poso amb ells, ho estem fent, i crec que és un dels factors més importants, no? Sí. Lluitar amb la camiseta de l'equip local, no? De casa. I això és el que hi ha, és el que tenim. I també crec que això se n'han donat compte els turoperadors més importants, se n'ha donat compte Ryanair, de que la situació geogràfica de Reus al mapa de l'estat espanyol i de Catalunya és privilegiada per iniciar les rutes nacionals. I bueno, realment hi ha tot un conjunt de sinergies que fan que l'aeroport...
De fet, podria ser el segon aeroport de Barcelona, diguem-ne.
En principi...
O el tercer, és igual.
O el tercer, vull dir, no, realment...
Vull dir que en el sentit que si Barcelona es col·lapsa, hi ha Reus per...
A l'aeroport de Barcelona ara AENA està fent una inversió...
Molt gran.
La segona més gran de la història en aeroports, I crec que la capacitat de Barcelona i el seu propi mercat pues, s'han de generar per la dinàmica de Barcelona. I crec que el que és important que Reus i el territori sigui capaç de generar la seva pròpia macroeconomia dins de la seva microeconomia. Sí, és a dir, sí. Que crec que el nostre àmbit ha de ser prou potent per desenvolupar tant l'aeroport com el territori. És a dir, si el territori no es desenvolupa, l'aeroport difícilment se desenvoluparà per si sol.
I l'aeroport, Vicenç, té prou medis per a fer-se més gran o hectàrees o serveis? És suficient el que ara per aquest creixement que vas tu explicant?
Una de les responsabilitats més importants nostres pues, és la planificació, no? Sobretot la planificació de les infraestructures. Nosaltres estem treballant amb un document, que és el pla director i el pla d'actuacions, que això et marca una dinàmica de planificació a llarg plaç, inclús fins a l'any 30, any 2030. És a dir, nosaltres tenim fets estudis de mercat, estudis de tràfic fins a l'any 2030, i la planificació de les infraestructures va lligades amb aquestes realitats. Realment, el document és el pla director, i el pla director magnifica tres diferents escenaris. Un escenari previsible, un medio previsible i el del màxim desarrollo. El fet del màxim desarrollo ja permet garantitzar el que és tot el tema de servituds aeronàutiques, tot el tema d'expropiacions futures per poder dimensionar l'aeroport al màxim desarrollo previsible. Amb la qual cosa, aquesta eina és el que permet que l'aeroport sigui com una ave protegida i el seu entorn i àrea d'influència pues, quedi protegida urbanísticament i protegida per tots els plans especials i plans urbanístics del territori. Aquesta és una eina que nosaltres la tenim feta des de l'any 2000 i realment és el que ha permès o el que permet que la zona de l'aeroport pues, quedi, entre cometes, aïllada, pendent de que el tràfic creixi i pendent de que el desenvolupament de les infraestructures se porti a terme.
Se podria fer alguna altra pista si convingués o no, o amb el que hi ha ara, o no caldria?
Jo sempre dono un exemple. L'aeroport de Màlaga té 18 milions de passatgers i té una pista sola. Ara s'està fent la segona. L'aeroport de Reus té 1,5 milions de passatgers.
Sí. O sigui, hi ha molt temps de córrer encara.
La gent parla de dos pistes quan realment els culs de botella de la capacitat estan als terminals o estan a les plataformes d'aeronaus. És a dir, la pista de Reus pot atendre 25 avions per hora i se'n poden aparcar, ara se'n poden aparcar 8. És a dir, si en pots fer entrar 25 per la pista, però només n'hi pots aparcar 8, el cul de la botella és... Sí. El coll de la botella està a la plataforma o està al terminal que només tens 1.500 passatgers. Si ho trasllades a passatgers, doncs 25, per una mitja de 200 ni tens 5.000 de passatgers que podries tractar de la pista.
Ara te preguntaré una pregunta polèmica. Ja sé que tu ets el director de l'aeroport i per tant diguem-ne que te mous en l'àmbit més tècnic possible. Ja te preguntaré potser una pregunta no massa. I ara últimament hi ha un tema diguem-ne de nom. L'aeroport de Reus, que hi ha gent que li busca nom. Uns diuen que si Gaudí, els altres que si Costa Daurada. Com està aquest tema? Ja sé que suposo que això no sé si depèn de vosaltres directament o això és un joc polític que es fa entre bambolines.
Jo crec que és un tema que ho ha de decidir el territori, no? Per part d'Aena, pues, realment nosaltres som els gestors de la infraestructura i crec que ha de ser el territori qui defineixi quina ha de ser la marca comercial que representi doncs, el territori i el propi aeroport.
O sigui que el nom no poseu vosaltres.
Amb la qual nosaltres simplement el que posem és les sigles aeronàutiques que són REU i a nivell OACI és LERS. Uh-huh. Lo de més que es digui Aeroport de Reus, Costa Daurada o Gaudí, crec que... Bueno, jo em sembla que he parlat molt de Costa Daurada, però realment no és una definició que hagi de fer jo.
Crec que és
una identificació amb el territori i que pot ser positiva, és a dir, tot el que aporti jo crec que sempre és positiu, tot el que pugui aportar tràfic, que pugui aportar valor a l'economia del territori crec que pot ser important, però veurem, jo sempre dic que doctores tenen la Iglesia i si es posen d'acord amb una proposta que realment Aena la identifica com una proposta positiva per que és el desenvolupament tan comercial com aeronàutic de l'aeroport, pues crec que no hi haurà cap impediment. Però realment pues, bueno, crec que és una cosa que ha de ser un debat
de societat, social, diguem-ne.
Sí,
no?
que no ens representen nosaltres. Nosaltres hem de desenvolupar les infraestructures, hem de treballar amb el que és les companyies i realment pues, si realment el que ven l'aeroport o que ven el territori, que el que he dit, que l'aeroport simplement és una porta que ha d'estar ben dimensionada, pues si s'ha d'unir amb una marca turística com la Costa Daurada, pues, i això facilita la venda del nostre sector i del nostre món, pues perfecte.
Hi ha molta competència entre aeroports? O com és aquesta competència?
Arem, si existeix? Jo sempre dic que hi ha punts molt forts de lo que és la red d'Aena. Aena és una red estatal i la fortalesa, jo crec que moltes vegades amb aeroports petits té molt més positiu que no pas negatiu. És a dir, la competència dels aeroports és que jo crec que no existeix. La competència és la competència del mercat.
Però vull dir,
I les decisions comercials, econòmiques i operatives són de les companyies aèries. És a dir, el que fa Aena és tindre els aeroports preparats perquè el mercat aeronàutic pugui operar els seus aeroports. És a dir, nosaltres treballem contínuament per tindre la capacitat suficient perquè les companyies puguin operar a lo que és la Costa Daurada. I aquest és el missatge, és a dir, nosaltres estem pendents sempre de les necessitats i les decisions de les companyies. No, o sigui, no hi ha una competència directa entre
una competència, per exemple, amb el de Girona, que potser és el que més similar al de Reus, ara amb el de Barcelona és difícil tindre competència perquè és una altra cosa.
I amb Girona, jo sempre ho he dit, l'aeroport de Girona té una ubicació geogràfica totalment diferent a la de Reus. És a dir, l'aeroport de Girona per Ryanair és una base fabulosa per lo que és l'estat espanyol, per sud d'Europa, amb el sentit que està 200 quilòmetres al damunt de lo que és Reus, i una companyia de baix cost guanya diners tenint volant els avions, no tenint-los a terra. Amb la qual cosa, el desenvolupament de Girona més ràpid que Reus és simplement per una decisió de companyia, de costos, i evidentment que el factor que ha motivat això és la situació geogràfica de Girona respecte a Reus, que està per damunt de Barcelona, i Girona s'està venent com un Barcelona, Girona-Barcelona. Sí, amb la qual cosa, jo sempre valorant aquestes coses, crec que fins ara l'avantatge que ha tingut Reus és que s'ha venut més com a Reus que no pas com a Barcelona. I crec que l'important és que la capacitat que utilitzes tu d'un aeroport tingui repercussió al territori. I això és l'important.
Molt bé. Com a director, quina és la feina més pesada que fas i quina és la que t'agrada més?
Mira, la més pesada... sincerament, jo crec que la meva feina a mi m'agrada molt. És una feina sincerament apassionant i que el dia a dia pot ser totalment diferent cada dia, no? Hi ha situacions realment complicades de negociacions a diferents altures. Hi ha aspectes molt macos, com els que són pues, anar a buscar nous mercats, noves companyies. Realment és una satisfacció personal al moment en què una companyia pren una decisió després de 8 o 10 mesos de negociar, de viatges a l'estranger, de que realment operarà a l'aeroport. Crec que això és una satisfacció pues, personal important. Un altre tema realment dur pues, en aquests moments en què estem pues, és el control, el controlling de lo que és l'activitat pròpia de les comptes de l'aeroport, pues, realment és complicat, cada vegada s'exigeix més pues, una gestió econòmica més acurada, i realment pues, un altre dels factors pues, que al fons t'omplin més pues, és una miqueta pues, lo factor de la planificació de les infraestructures i l'aconseguir, entre cometes, promocionar la infraestructura del propi aeroport. És a dir, pels pròxims 4 anys, si ara hi ha hagut una inversió de 50 milions d'euros, a l'aeroport de Reus, el que diem, nosaltres sempre estem treballant per la planificació a futur, a llarg plaç, en aquests moments podem parlar que estem ja enllestint el projecte bàsic del terminal del pla director. Hi ha una inversió prevista pels 4 anys pròxims de més de 200 i pico milions d'euros, amb la qual és la inversió més gran de la història aquí, i realment pues, això és una altra cosa que a nivell personal a mi m'enorgulleix moltíssim, no? És a dir, poder aportar al territori un granet d'arena per la millora de les infraestructures i paral·lelament pues, tindre la sort entre cometes, doncs que hi ha companyies que volen operar a casa nostra, amb la qual aquestes són les dos grans fites més importants, no? L'altre, pues, tindre un equip de gent, de professionals com els que treballen amb mi, que realment, pues, crec que la tasca d'un director, si no té un equip de gent que realment està a totes, pues és difícil, no?
Bé, jo volia fer una pregunta que no sé si t'incumbeix com a director, però el fet que han posat l'escola de pilots allà al costat és perquè a l'aeroport i... o no té res a veure, o és favorable, o què et sembla això?
A veure, el que és una escola de pilots realment va lligada a lo que és l'operativa d'un propi aeroport. L'escola de pilots se va dissenyar i es va pensar en una època en què l'estacionalitat de l'aeroport era molt potenta i que realment, pues, estàvem parlant que estàvem amb 500.000 passatgers, amb la qual dinamitzava una miqueta l'estacionalitat de l'aeroport. Realment en aquests moments, pues, l'escola està assentada, està funcionant perfectament i crec que és totalment compatible amb el desenvolupament comercial que en aquests moments té l'aeroport de Reus, no? I això, pues, és un fet non significatiu també que dona nom al propi aeroport.
El fet de viure privat suposo que no t'ajuda gaire amb aquesta feina. No t'ajuda gaire. O en què t'ha influït?
Jo crec que...
O en què t'ha influït?
En què m'ha influït a la feina? Pues, no, a veure, jo a la feina sempre he viscut al Priorat i la connexió amb l'aeroport l'he tingut des dels 18 anys, amb la qual potser el fet de viure al Priorat m'ha ajudat a treballar amb aquesta feina, no ho sé. Potser sigués... Sí, pues mira, l'aeroport de Reus, jo quan vaig començar a treballar anàvem un Renault 6 cap a l'aeroport i havia de passar tots els toms i tots els altres arreglos de totes les carreteres, passar pel centre de Reus i estava 55 minuts per arribar a la feina, no? No ho sé, potser la tossudesa o que la feina, pues, realment d'un aeroport jo crec que enganxa, doncs ha fet que per un costat aquí millorar les infraestructures està allí i per l'altre costat, pues, que jo, pues, continuï allí. Realment he tingut diverses opcions de... o tentacions o tal de marxar de l'aeroport i fins ara, pues, no ho han aconseguit, no? Això toco fusta i espero...
Això vol dir que estàs bé,
i espero,
a la terra.
Espero que no deixos, no? que no hi hagi cap tipus de mobilitat.
Molt bé,
no?
Doncs, ja quasi portem quasi tres quarts d'hora de programa. Potser ja canviéssim de... i anéssim a l'últim perfil, que seria el perfil més humà, aquell apartat del nostre programa en el qual, ja sabeu, són preguntes breus amb respostes breus. Ja saps que també tens un joker d'aquests que, si una pregunta no te la vols respondre, doncs la saltes, sí. I no passa res, perquè el que veurem aquí és, doncs, una miqueta d'això que dèiem al començament del programa. Coneixem-nos, que més, els teus gustos, les teves coses i coneixem
més personals.
Doncs vinga, disparem.
Quin és el teu millor moment del dia?
Pues quan arribo a la tarda a marxar.
A casa.
I un dia rodó? Sí.
Un dia rodó? Pues podria ser un dia de sortir a treure els gossos i a passejar o a caçar, que jo sóc caçador.
Un dia dolent per tu?
Un dia dolent? Pues a vegades algun dia d'aquests a Madrid en què realment no t'han apretat molt els tornillos o realment no has aconseguit el que t'havies proposat, no? D'aquestes reunions que dius, hosti, havia d'aconseguir això i no m'ha arribat, doncs, a aconseguir-ho. No?
Doncs dona'ns una bona notícia.
Per una tu. Bona notícia per mi? Doncs, pues, sincerament, crec que la bona notícia d'aquest mes ha sigut les noves infraestructures de l'aeroport de Reus i per un costat que Blue Air ha posat vols amb Romania i que Ryanair, pues, desenvolupa la seva base operativa tan esperada al nostre territori. Realment crec que són les dues millors notícies d'aquest mes a nivell professional i a nivell personal també, no? Sobretot també a nivell personal, perquè un terminal estàs 2 anys i mig o 3 entre que el planifiques, el projectes i el construeixes, i després que amb Ryanair se porta negociant des de l'any 2004 o 2005, amb la qual crec que l'esforç de molta gent, pues, ha portat els seus fruits, no?
Un viatge per recomanar? Un viatge pues que t'agradi?
Per recomanar, pues, el Senegal.
Jo et demanaria un lloc per a viure, però em penso que ja ho tinc clar. Marçal, aquest no val, aquest no val, un altre.
Marçal. Un altre. Jo crec que a lo millor pues, pot ser Reus. No, no em desagradaria, però jo crec que amb la distància que hi ha, no hi ha, no hi ha color.
Tens algun lloc per oblidar?
Algun lloc per oblidar? No, tampoc soc rencorós.
I quines tres coses t'emportaries una illa deserta? Si és que n'hi queda alguna ja, eh?
Home...
A part de la dona, clar.
A part de la dona i els crios, pues...
Quines coses han dit?
Los gossos, segur. I... Pues bueno, pues... Algun bon llibre, suposo, no? Però...
Està bé. Si et perdissis, on t'hauríem de buscar?
On m'hauria de buscar? Pues... suposo que por ahí, de, pel terme.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
Què he fet? Home, suposo que el fet més important va ser casar-me, no? I tindre fills, sincerament. Crec que aquest és un dels aspectes...
Algun defecte o alguna mania confessable que tinguis?
Bueno, suposo que defectes molts. I mania no... Ja no... no...
Hi ha alguna virtut que puguis dir? Jo crec que sóc això, que una virtut.
Home, potser tossut o... No sé, constant amb les coses, potser. O... No sé si treballador, si m'entens. És allò que dius que... No sé, que el dia a dia crec que és molt important. Sí, sí, sí. No?
Un color que t'agradi?
Pues lo verd.
I menjar? Un plat per menjar? Que... Quin és el teu favorit?
Home, preferit... Jo sóc menjador de mena. No sé... Que m'agradi, que pues, el millor jabalí estofat.
I un llibre per a recomanar la lectura? Tens algun?
Que t'agradi? La Catedral del Mar, potser, d'aquests últims. O...
I n'hi hauria algun que tornaries a llegir una altra vegada, o no?
Sí, n'hi ha hagut que me'ls he llegit moltes vegades. Jo va haver una època que els llibres d'Alberto Vázquez Figueroa pues, me'ls va llegir Tuareg, pues, tres o quatre vegades, Manaus també diverses vegades, o sigui, no ho sé.
Algun que no hagis pogut acabar, que no t'hagi, no l'hagis pogut acabar?
No, normalment en les èpoques més de lectura m'ho menjava tot.
I quin cantant o grup musical preferit tens?
Home, Dire Straits crec que sempre ha sigut un referent, els Queen també realment, pues, a la meva joventut pues, van marcar bastant la...
Alguna pel·lícula que t'agradi per veure?
Alguna pel·lícula? Pues, El silencio de los corderos, potser.
Ets fan d'algú, d'alguna cosa? Algun personatge?
No, sóc del Barça, pues, perquè m'agrada el futbol, però allò fan d'alguns superfans... No.
Molt bé, i abans d'acabar, demana un desig.
Un desig? Pues, bueno, a nivell professional, realment pues, que el desenvolupament de l'aeroport de Reus segueixi les pautes que té marcades i que realment pues, que el tema del tràfic pues, tingui una continuïtat. Realment el tema de la crisi pues, és en aquests moments del llançament de les noves rutes un factor pues, complicat, però un desig meu és que se sentin bé les noves rutes tant de Ryanair com de Blue Air i que puguin créixer, no? I a nivell personal, pues, salut per tothom.
Molt bé, gràcies.
Que és el que convé.
Sí.
Bé, i fins aquí aquest espai Perfils a Ràdio Falset d'aquest mes de novembre.
Us esperem al proper mes amb un altre personatge. Bé, millor dit, amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar-nos persones per al programa o preguntes que podem anar introduint en les properes converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons de l'emissora i també el correu electrònic.
Volem la vostra participació activa, també fer-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar el dissabte a la tarda.
Hem realitzat aquest programa Agustí Massip i el Miquel Giner.
El control tècnic avui ha estat el Toni Escoda, sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el vostre i amb el nostre agraïment més sincer, el nostre convidat d'avui, Vicent Pallarès, esperant que tu hagis passat molt bé amb nosaltres i t'hagis sentit còmode.
Bé, i abans d'acomiadar-nos, digue'ns una cançó per evocar i per què has triat aquesta cançó.
Bé, una de les... S'ha dit Dire Straits i Romeo i Julieta, crec que és una cançó que a la seva època pues, a mi em va agradar molt i era una època pues, que és recordar, no?
Doncs molt bé, amb aquesta cançó de les Dire Straits t'agraïm la teva companyia i ja ho sabeu, vosaltres el tercer dilluns de cada mes us esperem aquí a les 9 del vespre a Ràdio Falset amb el programa Perfils. Adéu-siau.
Song that he made. Find the streetlight. Steps out of the shade. Says something like, "You and me, babe. How about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window. She's singing, 'Eli, my boyfriend's back.' You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it?" Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? On different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, "Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him." Juliet, when we made love, you used to cry. You said, "I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us." You know, a movie song. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, bad company, and all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Oh, Julie, when we made love, you used to cry. I said, "I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us." You know, the a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, "You and me, babe.